Radio Estel.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Ja sabeu que cada divendres aquí al Fabricacions visita l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia, com estem? Com anem? Espera. Clar, sí, és que tenim el mestre Virgili, ara no teníem el micro, ara mestre.
Una mica embiucat.
Una mica embiucat.
Sí, una miqueta, sí.
Bueno, però ja estem, l'arribada ens estem recuperant, no?
Sí, l'acabament de l'estiu,
que són aquests...
Ha costat, però finalment l'estiu ha acabat.
Ha acabat, però acabarà amb nosaltres també, no?
Sí,
amb aquests refredats.
Això mateix.
Que el Josep Maria Virgili, com sabeu, és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Cuini i el Cercle Vallcorba, i és el nostre influenciador lingüístic, com dèiem, aquí a Fabricació Pròpia. Què fem en aquest espai? Doncs aquí al Fabricació el que fem és tractar sempre un tema, un concepte, un mot i una errada. I algun que altre dia també el mestre Virgili ens ofereix un truc. Per tant, mestre, si li sembla, ens hi posem?
Sí.
Anem-hi. Portem ja, parlant d'aquests castellanismes...
Sí.
Que, a veure, no. A veure,
en parlarem encara més.
És que se n'ha de parlar més.
Sí, perquè hi ha tres menes de castellanismes acceptables,
sí,
que són els d'estrat, els xanismes i els mots internacionals. Però això n'exclou moltíssims, eh? Vull dir que hi ha molts castellanismes que no s'haurien d'acceptar perquè no són cap d'aquestes tres castes de castellanismes, no? I avui... Com que vam parlar del concepte d'estrat, que signifiquen les influències per veïnatge, per intercanvis culturals, a vegades, malauradament, per guerres, no? Mm-hmm. Doncs havíem parlat dels italianismes, dels mots d'estrat que tenia el sicilià, per exemple, no? Havíem parlat dels catalanismes d'estrat que tenia el castellà. Doncs avui serà l'inrevés. Avui parlarem dels castellanismes d'estrat que té el català. És a dir, castellanismes que van arribar en una època molt antiga i que van arribar per veïnatge i que a mi personalment em semblen acceptables. Per què? Per dos motius. Primera, perquè són molt antics, i segona, perquè no són conseqüència de la subordinació lingüística. Són conseqüència del veïnatge. I de la mateixa manera que el castellà, doncs, no rebutja aquells catalanismes d'estrat, és a dir, el castellà accepta enyorar perfectament, accepta faena perfectament, que són catalanismes dintre del castellà, doncs nosaltres també hem d'acceptar aquests castellanismes perquè són per veïnatge, no són per subordinació. És a dir, els castellanismes que a mi em semblen del tot rebutjables són els que es deuen a la subordinació lingüística del català al castellà. Una subordinació que, d'ençà del segle XVI, és perfectament real i que n'hem de ser molt conscients.
Tipo què? Quin exemple ens posaria per aquesta subordinació del castellà? Quin li ve al cap?
Cera, bueno, llenguado. Mm-hmm. Això són castellanismes per subordinació. I n'he dit alguns, un de molt vulgar, bueno, un altre no tan vulgar, però que no és el diccionari, a cera, i un altre, llenguado, que en un programa que vaig participar va ser molt, molt polèmic, perquè aquest sí que és el diccionari, no? I que no cal acceptar-lo per res, no? Perquè en català es diu palaia. I sempre algú va sortir dient, no, és que les palaies són més petites. Sí, però és que de palaies n'hi pot haver de diferents mides.
Val.
I totes se diuen palaia, com de tortugues. Mm. Hi ha una cinquantena d'espècies de tortuga. N'hi ha de molt petitones i n'hi ha de molt grosses. i totes els diu tortuga. I són d'espècies biològiques diferents, però totes els diu tortuga. Una tortuga petita, una tortuga grossa. Una palaia pot ser petitona o pot ser grossa. A totes els diu palaia. Per què les palaies grosses en diem llenguado?
Per què?
Doncs perquè en castellà li diuen lenguado. Bé, així de fàcil, per subordinació lingüística. Per això diem, els castellanismes que són per subordinació lingüística són absolutament rebutjables, no?
I ara, clar, avui volia tocar, mestre, el tema per estrat.
Sí, els castellanismes que sí que són, per mi, acceptables, perquè són d'estrat, perquè van arribar en una època anterior a la subordinació lingüística del castellà al català, que van arribar simplement per veïnatge, no? I en direm uns quants, va, no? Sí. Un és aixeta.
L'aixeta?
Sí, aixeta. Tot sembla indicar que és un castellanisme. També diré el mot català, perquè la majoria tenen també una manera genuïna de dir-se en català. És a dir, aixeta no és rebutjable, però quin és el mot català genuí? Canella.
Canella. No l'havia escoltat mai.
Canella.
Canella.
Es diu a Ponent.
Sí.
A alguns llocs de
Ponent.
Sí, un amic del Guaire em va dir que al Guaire diuen canella. Per exemple, no? Sí, derivat de canna, llatí, d'on ve també canya,
sí.
És com una mena de canya que tu pots controlar el pas de l'aigua, i en català se'n diu canella. Aixeta ve del mot castellà xeta. I xeta, clar...
Clar, bé, però aixeta no seria, en castellà és el grifo,
sí,
no?
Sí, però veiem... A les aixetes,
sí.
Tradicionalment, si dibuixava una cara.
És veritat.
O un animal,
sí.
No? I llavors això explica que en castellà si dibuixava una cara que era, o un morro d'un animal, que era una aixeta, en castellà antic. Però és que una cosa que també s'ha d'explicar és que en castellà antic es deia geranio.
A l'aixeta.
No, el gerani.
El gerani, sí, el gerani, la planta.
Sí, se li deia geranio.
Sí.
I l'evolució de la llengua castellana va convertir geranio en geranio.
Geranio.
Això se'n diu la revolució fonètica del segle XVI del castellà. És dir, clar, perquè també és bo de saber la història de la llengua castellana. Per entendre coses de la catalana, no? Clar, per tant, que es digui aixeta demostra que és un castellanisme molt antic, perquè arriba quan en castellà no es deia jeta. Ara jeta vol dir cara, vol dir morro,
sí.
Així es diuen en el castellà modern, no? I la gent coneix aquest mot del castellà modern, però és que en castellà antic no es deia jeta, es deia xeta. Perquè encara no s'havia esdevingut aquest canvi evolutiu propi del castellà. Deien geranio i deien xeta, però després, del segle XVI en endavant, doncs això es va transformar i de geranio es va passar a geranio i de xeta es va passar a jeta.
Aquesta revolució, no?
Sí, la revolució fonètica del castellà, se'n diu això. Mm. També deien casa en castellà antic.
Deien casa?
Casa.
Casa.
Una casa.
Una casa?
Sí. Com en català, una casa.
I
van passar a dir una casa. És a dir, es va ensordir la S sonora. Sí, sí. Sí, hi va haver tota una sèrie...
Sí, sí, sí.
Les llengües evolucionen, no? Mm-hmm. Llavors, quan un mot català veiem que no ve del català, del castellà modern, sinó que ve del castellà antic, això és la prova que aquest mot és molt antic, es va agafar del castellà en una època molt antiga. Per què d'una aixeta ni deien aixeta, que vol dir morro? Perquè a les aixetes
hi esculpien...
No. I feien com una mena d'escultura, no sé si n'heu vistes mai, en les fonts,
sí.
I podien esculpir una cara, és a dir, una aixeta en castellà antic, o un grif, o un griu. Sí, un griu és un animal mitològic, d'aquests que no existeixen a la realitat, no? Com la sirena o com el centaure.
Sí.
No? El griu, me sembla que era mig lleó, mig àguila, no sé si ho dic bé, és a dir, era un animal que era una barreja de dos animals, no? I que se'n deia grif o griu. I d'això ve el castellà grifo. És a dir, grifo perquè es diu grifo, perquè hi esculpien un grifo.
un griu en català, val, o un grif. Val. De fet, a les illes de les Ixetes en diuen un grifó. I no és un castellanisme, sembla. És un... I pot haver influït el castellà, però li diuen un grifó perquè si esculpia aquest animal.
Però en tot cas, que ens quedi clar que no, o sigui, no és rebutjable dir aixeta. Vull dir que
No. Ja dic d'entrada que aquests mots d'abstrat que arriben abans de la subordinació lingüística del català al castellà, és a dir, anteriors al segle XVI, són acceptables de la mateixa manera que en castellà és acceptable dir faena, que és un catalanisme, i en castellà és acceptable dir enyorar, que és un catalanisme, i és acceptable en castellà dir timonel, que és un castellanisme, no cal dir timonero, que seria el mot genuí castellà, no? Però no, poden dir timonel, que és un catalanisme de timoner, no? Etcètera.
I, no? Mestre, si m'ho permet vos, ens podria posar més exemples?
Sí. Mira, com... Fondo. El mot genuí és pregon, eh? Reixa.
Una reixa?
Sí, una reixa. I sí, en castellà antic deien reixa. En castellà modern diuen reja.
La reja.
Perquè hi ha hagut aquesta evolució fonètica que comentava Madés, no? És a dir, que xeta s'ha convertit en jeta, reixa s'ha convertit en reja.
Veus?
Però la prova que aquest mot arriba en una època molt reculada és que diem reixa. El mot català corresponent a reixa és rella, és a dir, la barra de ferro que hi ha a l'arada per trencar la...
Per trencar la
terra.
Però
clar,
no? Això gairebé ningú diu, no? La rella? O...
Els pagesos.
Els pagesos, sí.
Sí, però clar, les polleganes tenien una rella.
Sí.
Passar la rella era llaurar, sí,
val.
No? I a vegades es diu figuradament.
Clar, s'ha quedat més en l'ofici, no? Potser.
Sí. I la rella, que era una barra de ferro, llavors ajuntes uns quantes barres de ferro i fas una reixa, no?
Val.
Que és la forma castellana. Gitano.
Gitano?
Sí, gitano. Se suposava, tot i que em sembla que no és veritat, que els gitanos venien d'Egipte. Ells mateixos ho deien, eh? Que venien d'Egipte. De fet, hi ha llengües que se'ls diu gipsi, no?
Sí.
I deien que eren descendents dels faraons i tot això. Sembla que els gitanos provenen del Panjab, una zona de l'Índia, no? Però bé, la qüestió és que hi havia aquesta creença, fins i tot que ells mateixos s'ho pensaven, que venien d'Egipte, i llavors d'egiptano, surt gitano.
Gitano.
Però amb gi. No amb hi. Prova, també, que és antic. Perquè si fos modern, es diria gitano en català, també.
Val.
Però no, en català ja sempre s'ha dit gitano, perquè s'agafa del castellà en època antiga. Mosquit.
El mosquit que vam parlar l'altre dia.
Sí, mosquit. Sant Vicenç Ferrer, en un sermó, diu mosquito. Mm. Un mosquito. Mm. I ho diu sense catalanitzar. I és que, de fet, aquest mot és gairebé un mot internacional, perquè passa a l'anglès, que també diuen mosquito, la seva fonètica, no? El portuguès i el francès. És a dir, el francès diuen mostica, amb una metàtesi, és a dir, canviant l'ordre de les consonants, però també ve del mateix mot. I els mots genuïns catalans del mosquit són moscard, que diuen a les illes, o, com dèiem al Camp de Tarragona, cuic o cuit.
Cuic?
Cuic.
Sí, sí. Cuic.
Amb dièresi.
Amb dièresi la i.
Sí, sí. Cuic o cuit. És el mot genuí, però mosquit, si ho diu Sant Vicenç Ferrer, demostra que
que
va viure el segle XIV, i en aquella època, podríem dir, havia arribat aquest mot, i si a més passa a altres llengües, vol dir que aquest mot es va estendre moltíssim,
I,
no?
I, per exemple, garra?
Garra també, sí, també. I garra, d'on venen esgarrapar, esgarrinxar, garró... Tots aquests mots deriven de garra, i garra sembla que també és un castellanisme. I llocs que diu, i dialectalment agarrar, també venen d'això. Esmorzar i almorzar, que també venen del castellà. La prova d'això és que a les illes diuen berenar. A les illes no esmorza ningú.
Per... O sigui, a les illes, clar, quan tu esmorzes, ells ets berenen.
Sí, en diuen berenar.
Berenar.
Fan el berenar del matí i el berenar del vespre.
Del vespre.
Sí, sí, exactament. I ganxo.
El ganxo, què li passa?
Que també és un castellanisme. Per això acaba amb bo. L'acabament amb bo sol ser, no sempre, és indici de castellanisme. No sempre, eh?
No sempre. Hi ha alguna excepció?
Moltes, n'hi ha. Sí, sí, suro. Per exemple...
Suro?
Suro no és un castellanisme, i cap en bo.
Veus?
Sí, sí, suro, porxo i toro.
Que no som... Mestre, jo crec que n'hi ha...
Croc, se diu en català.
Com?
Que ganxo, en català es diu croc.
Croc?
Croc.
Ah, i pensava que en les sabates?
Ah, no ho sabia jo, això.
Sí.
Sí, sí.
No la coneixia, aquesta. No, però és una marca de sabates.
Ah,
les crocs. Molt còmodes, per cert. Mira, ja he fet la... Va, que continuem el mestre Virgili i és tard, eh? Perquè hem d'anar fent feina que tenim encara més...
Sí, però ja...
No, ja farem. Però va, anem al concepte lingüístic. I clar, l'altre dia, amb el mestre Virgili, sí que ens parlava d'aquests falsos amics. Anem a recordar primer de tot, mestre, si li sembla, qui són els falsos amics. Qui són?
Els falsos amics són mots que són semblants entre dues llengües, fins i tot dos mots de la, o tres de la mateixa llengua, no? Que em van dir un... Que tenen significats molt diferents. Llavors, a vegades, són cognats, és a dir... tenen el mateix origen, però que han adquirit significats diferents, i altres vegades que no tenen cap mena de relació.
Res a veure.
No? Com la cama de caminar en català i el llit en castellà, que no tenen cap relació de res.
Res.
I per això tampoc tenen cap significat de res. Però en aquest cas són falsos amics cognats, que venen del mateix, i que sorprèn a molta gent. Que recordo anys enrere un anunci d'una cervesa que deia una cervesa que l'hem fet en català, era un anunci en català.
Sí.
L'hem fet amb la millor civada que hem trobat, no? Escolta'm, la cervesa no es fa amb civada. La cervesa es fa amb bordi, no? Dius, quin desgavell que han dit aquesta gent d'aquest anunci. És un anunci que el van anar repetint i deien que la cervesa estava feta amb civada, però no, la cervesa es fa amb bordi, no? Llavors, com és que el que en castellà ni diuen cebada, en català ni diem ordi?
Per tant... perquè clar, o sigui, nosaltres és com aquesta empresa cervesera que diu cibada, en català té un altre significat, doncs.
Sí, són dos cereals diferents.
Clar.
És a dir, en català existeix la cibada, també, sí, que és el que en castellà se li diu avena.
I clar, però llavors és aquests són falsos amics,
sí,
no?
Sí. Bé, explica'm-ho.
Va, explica'm-ho. A veure,
centrem-nos. Comencem amb el número 1.
Número 1.
Sí. D'on ve el mot cibada?
Cibada.
El mot cibada ve del llatí cibata, que vol dir l'alimentada. Vol dir l'alimentada, perquè ve del mot quibus, quibum, en acusatiu, que vol dir aliment.
Val, entesos. Eh?
De quibum ve encebar, que vol dir alimentar. En castellà, cebar.
Sí.
Eh? Alimentar. I encep. Eh? Encebar, fins i tot es diu parlant de màquines. Encebar una màquina, la màquina de treure l'aigua, s'havia d'encebar.
D'encebar.
Posar-hi aigua perquè pogués funcionar, que era una manera d'alimentar-la perquè pogués funcionar. No? Llavors, la quibata era l'alimentació que es posava al cavall. Mm. I tenim mostres antigues de Tirant-lo Blanc i d'algun altre en què el mot cibada no es refereix a cap cereal concret, sinó que vol dir això, el menjar que es donava a un animal. No? I què passava? Que es veu que... I com es deien els dos cereals? Doncs es deien avena i ordi. Avena és correcte en català. De fet, a les Terres de l'Ebre, cap al sud, i al País Valencià...
Fan servir avena.
Es diu avena.
Val.
I avena és perfectament correcta.
Val.
Si ens escolta algú de les Terres de l'Ebre, que sàpiga que avena és del tot correcte.
Val.
És el nom del cereal, que ve del mot llatí corresponent. Mm. I ordi també ve del mot llatí corresponent, ordeum, I en castellà també existia avena, procedents també dels mateixos mots llatins, i ordio. El que passa és que es veu que aquí, a Catalunya, el costum era alimentar els cavalls, o muls, o ases, amb avena. I llavors la seva cibada, és a dir, la seva alimentació, era a base d'avena. I llavors l'avena se li va passar a dir cibada.
Val, d'acord,
entesos. Però a Castella era diferent. Allà l'alimentació d'aquests animals era a base d'ordio. I, és a dir, d'ordi, d'ordio. I llavors a l'ordio van deixar de dir-li ordio i es van a posar a dir-li cebada.
Ja ho tenim.
M'explico què vull dir?
Sí, 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 sí.
Però això no vol dir que en castellà no es pugui dir ordio. En castellà es pot dir ordio i en català es pot dir avena. De fet, els noms propis dels cereals són ordio, avena, ordi...
cibada.
Avena.
Avena. Per dir-ho ara.
Sí. I cibada és l'alimentació, que com que la més habitual d'aquí era amb avena, l'avena se li passa a dir cibada. I en castellà a l'ordi se li passa a dir cebada.
Cebada. Quina cebada.
Em sembla que no ens ha fet cap embolic al final, no?
Mira, parlant d'embolics, mestre, què ha passat amb el dinosaure aquesta setmana? Tot arreu,
ui,
eh?
Sí, sí.
Va, ens ho explica?
Sí, sí.
Anem-hi, va. A veure, què ha passat? Ho hem dit tots malament.
Gairebé tothom. Tothom no, però gairebé tothom ha pronunciat... Bé, diguem primer que aquesta setmana...
S'ha inaugurat.
S'ha inaugurat al CosmoCaixa una exposició d'esquelets de dinosaure i que ha estat, el mot dinosaure ha estat actualitat perquè s'ha anunciat aquesta exposició i se n'ha parlat, etc etc, no? I, per tant, el mot ha sortit perquè no sempre parlem de dinosaures cada setmana, no?
Bueno, n'hi ha bastants, eh?
Sí, però aquesta setmana se n'ha parlat molt i sistemàticament s'ha pronunciat malament.
Malament.
Amb alguna excepció, però sistemàticament s'ha pronunciat malament. I bé, i com...
A veure, malament com s'ha pronunciat? S'ha dit?
S'ha dit dinosaure i això està mal pronunciat. Se pronuncia dinosaure. És sorda, dinosaure. I ho vaig dir també per Twitter i és normal, hi va haver qui em va dir... Home, però escolta'm, si és una S entre vocals com la de casa,
sí,
com és que
no,
s'ha de pronunciar? A mi em van ensenyar que una S entre vocals és sonora sempre.
Sí,
sí, però hi ha excepcions. I per quin motiu, en aquest cas, és una S entre vocals i és sorda? Doncs perquè és un mot compost de dino i saure. Algú em dirà... Oh, però és que no hi ha una ratlleta, no hi ha un traç que ho indiqui, que és un mot compost, com, per exemple, sí que hi ha a Vilaseca, penya-segat, esclata-sang, poca-solta,
poca-solta.
Parasol... Mm. Tots tenen la ratlleta que t'indica que és un mot compost, sí.
I per què no el porta?
Perquè és un cultisme.
Això.
Perquè els cultismes aquest traç no s'hi posa. I no s'hi posa perquè internacionalment tampoc s'hi posa i llavors no s'hi posa, perquè es considera que si és un cultisme, doncs ja han de saber que allò és un mot compost. El que passa que hi ha algú, doncs, que no ho sap. I, a més a més, m'he entretingut a fer un recull dels mots compostos en què passa això. I m'he adonat que tots es diuen bé.
Excepte?
Dinosaure.
Perquè, no, gent... perquè no va amb el traç.
Hi ha un motiu per mi.
Quin?
L'és a dir... El llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals diu que si dius dinosaure, doncs mira, no, tampoc passa res.
I per tant, s'accepta.
S'accepta. Ho accepta aquest llibre d'estil, però això no vol dir que sigui acceptable.
Yeah.
Vull dir que escriure una cosa en un llibre d'estil pot fer molt de mal a la llengua. Això és el que voldria destacar. Diu, evidentment...
Aquest és el nostre manual d'estil. El de la És a dir, em refereixo.
Sí, doncs aneu
amb
compte.
No dic el nostre, sinó que és, refereixo ells, que és el manual
d'estil
de la És a dir.
Ah, és el de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I
diu que la forma correcta és dinosaure, clar. Això ho diu perfectament bé. Però després, a continuació, a sota hi ha unes lletretes que diuen sí, però si dius dinosaure així informalment, doncs, sí. doncs tampoc passa res. Home, doncs no, sí que passa. La prova és que tots els altres mots que ara els diré, tots es diuen bé en general. I, en canvi, aquest es diu malament. I això que existeix un grup d'animals que se n'hi diuen els saures. Perquè, clar, dius, home, és que és normal que asexual es digui bé, perquè tu saps que hi ha sexual, llavors dius asexual. O que asimetria es digui bé, perquè saps que hi ha simetria, doncs asimetria. No? O que bisíl·lab, si saps que hi ha síl·laba, doncs bisíl·lab, doncs ho dius bé. Però cromosoma, la gent no sap soma què significa. Però la gent diu bé cromosoma.
Què significa soma?
No ho sé ben bé. Soma, això ens ho hauria de dir algun científic, algun biòleg, no? Però cromo sí que vol dir color, doncs cromosoma, no? Però, clar, si la gent sabés que hi ha un grup d'animals sí. que se n'hi diuen els saures, començat amb S sorda, saures, que hi ha el llangardaix, hi ha la iguana, el dragó de Komodo, hi ha els camaleons, tots aquests són saures. Doncs, de la mateixa manera que hi ha els saures, hi ha els dinosaures. Dino en grec significa terrible.
Soma. Sí. Vol saber. Sí. Vol saber. Doncs és el conjunt de cèl·lules d'un organisme amb excepció de les reproductores.
Ah, molt bé.
Perquè ho hem buscat, eh?
Sí. No sóc biòleg i a vegades...
No, clar.
Doncs, si hi ha els saures, sí. doncs llavors direm dinosaure.
Mestre, queden 2 minuts per arribar al punt de les 5 i jo... Avui m'agradaria que en 2 minuts, sé que és complicat, el que li demanaré tot seguit, però que ens faci com aquest truc o aquesta indicació per no cometre més l'errada de dir massa i molt. Quan s'ha de dir?
Veiem, a veure. És allò de dir... és com posar-se l'abric. Si dius, avui m'he de posar l'abric? Bé, si te'l poses i sents calor, vol dir que no te l'havies de posar. És a dir, vol dir que si te'l poses i et sents bé... és que te l'havies de posar. Doncs això és la mateixa cosa. És a dir, molt i massa, si es poden canviar per gaire, si molt o massa es poden canviar per gaire, és que no són bons. Així de simple. Per exemple, diu, és que no era massa bon estudiant. No era molt bon estudiant. Doncs... és que podem dir no era gaire bon estudiant?
Sí.
Doncs és que s'ha de dir no era gaire bon estudiant. Així mateix.
Per tant...
és que sí. no s'és mai massa bon estudiant. Mm. O sigui, és massa bon estudiant. Això és absurd. Sempre es pot ser més bon estudiant. No? Per tant, dir no era massa bon estudiant és una frase absurda, en realitat. Perquè el que volem dir és que no era gaire bon estudiant.
Va. O sigui, no? quan es pot dir gaire... diguéssim que prevaleix el gaire.
Preval
el gaire davant del massa i del molt.
Sí.
I massa i molt, la diferència?
Massa vol dir que en sobra.
I molt?
I molt vol
dir
molt.
És que vol dir molt.
Sí. Per exemple, no ha plogut massa. Podria ser correcte, no ha plogut massa.
Fem una cosa, ho deixem aquí?
Sí.
I el proper divendres... El divendres que ve en parlem. Va.
Radio Estel